Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Covid complica la gestió del servei d'urgències a l'Hospital d'Olot. Des de l'aparició de la pandèmia, part del servei també s'ha hagut de bolcar a l'atenció de pacients crítics amb coronavirus. El centre demana que si els ciutadans tenen símptomes lleus, no assisteixin a urgències per comprovar si són positius o no.
L'Hospital d'Olot és un hospital on hi ha un nombre petit, diguem, de pacients complexes crítics, vull dir, de pacient crític. Penseu que des que tenim la Covid entre nosaltres estem fent molts pacients crítics de forma constant. Això requereix molt de recurs de personal d'urgències que s'ha de dedicar en aquest pacient perquè aquest pacient requereixen molta atenció i això fa que els altres pacients doncs, s'alenteixi el circuit d'aquests pacients.
Són paraules del director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia. De fet, es calcula que el 60% de les urgències que s'atenen són banals i d'aquestes, més de la meitat podrien solucionar-se sense atenció mèdica. És el nostre tema d'obertura. Avui és dijous 27 de gener del 22. L'actualitat del dia resumida en 5 minuts a l'antena del 5 Minuts Més. Neus Assín, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Primers passos dels APEU als polígons de la Garrotxa. Què són els APEU?
Es tracta de les àrees de promoció econòmica urbana que han de servir per connectar els agents d'un sector o territori. Auram Garrotxa serà l'entitat responsable d'impulsar els projectes als polígons de la comarca. Per això ja ha dut a terme diferents assemblees amb empreses i ajuntaments. S'espera que a inicis de l'estiu del 2022 els APEU puguin començar a ser ja una realitat.
El president d'Auram Garrotxa és Òscar Rodríguez.
L'important aquí és que a través de les APEUs es creïn aquelles associacions que siguin capaces d'analitzar quines són les seves necessitats actuals i sobretot les futures. No? I per tant veurem quin és el tarannà d'aquestes APEUs, si s'acaben creant o no, i veurem també què sorgeix de tot el procés. No? En definitiva, precisament ara estem en la fase perquè això ha d'acabar a d'estar llest pel mes de juny d'aquest any.
I avui també anirem cap a Castellfollit. Allà preveuen obrir una llar d'infants rural el proper mes de setembre. D'aquesta manera es donaria solució al buit que hi va haver amb el tancament de l'escola Bressol del poble ara ja fa 5 anys.
Ara el Departament d'Educació ha llançat un pla per impulsar llars d'infants rurals sense mínims d'alumnes. A Castellfollit es donaria cobertura a uns 5 infants entre P1 i P2 i el projecte s'integraria a l'actual escola del poble.
Ens ho ha explicat a Ràdio Olot l'alcalde del municipi, Miquel Reverter.
Si tota la mainada, diguéssim, nascuda als anys 20 i 21, doncs el setembre del 22 poguessin accedir en aquest servei, estaríem parlant de 5 mainades. Per tant, crec que seria un servei bo per ells, pels pares, que és el que també parlàvem abans, de que hi ha baixa natalitat. Últimament no sé què passa, però vull dir, hi ha poca mainada. Vull dir, tampoc no són molt els naixements que hi ha a Castellfollit. Hi ha hagut anys que sí, que han nascut 7, 10, 15 nens, hi ha anys que n'han nascut 2. Vull dir, aleshores, l'any que ve, si tota la mainada empadronada, diguéssim, pogués entrar a P1 i P2, estaríem parlant de 5-6 nens.
I avui en Cultura parlarem d'Anna Serra. L'Olotina debuta a Olot amb Manzau. L'artista presentarà aquest divendres al Núria Social el seu primer projecte. Manzau és el nom de la banda que lidera Serra i que tracta temes com l'amor i els estereotips relacionats amb ell.
Aquest tema l'escollo bàsicament perquè és com algo que ens imposen des de petits i que això, que si per tenir una vida exitosa, diguéssim, has de tenir com la teva parella, has d'acabar pues, tinguent fills, has d'acabar, bueno, això, que no pots acabar sol. I no està com ben vist realment buscar-te el teu futur per tu sol i després pues, com que l'amor ve ja de més a més.
Ja ho deia l'obra de teatre, l'amor venia en taxi. L'artista garrotxina tocarà cançons del seu EP titulat Orange Volum 2 i del futur EP que preveu editar al llarg dels propers mesos anomenat Yellow Volum 3. Sentirem més detalls sobre què proposa l'Anna Serra. Anem ara als esports. L'hoquei Olot comença la segona volta al Pujoló. És la pista del Club Patí Taradell, és el tercer classificat del grup i candidat Neus a l'ascens.
En el primer partit de la primera volta, els osonencs van superar els olotins per la mínima. Ara, els de García i Piera volen reivindicar-se després de la golejada al Picat. El capità olotí Joan Manga serà baixa al ser positiu per coronavirus.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Farem un Taradell amb una plantilla de jugadors que individualment són molt bons, que té una de les millors plantilles de la categoria, però farem un partit intens, un partit que ells són molt experimentats amb el tema de saber portar el tempo del partit i aquestes coses, però al final esperem fer un partit bo allà a la pista del Taradell i, per què no, treure'n 3 punts.
El Taradell Hoquei Olot es podrà seguir en directe aquest proper dissabte a Ràdio Olot a partir de 5:45 de la tarda. El partit serà a les 6 al pavelló del Pujoló de Taradell i el podreu seguir en directe aquí amb en Roger Isern i l'Anna Prat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Situació viària a la ciutat d'Olot en connexió amb la policia municipal. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal. La relació d'afectacions viàries per avui és la següent. Tenim una ocupació de vorera al passeig de Barcelona número 24. Tenim reserves d'estacionament al carrer Hortènsies i al carrer Estanislau Aireda. I quan aquests tallers que afecten a la circulació, tindrem talls puntuals al carrer Concepció Carreras de les 7 del matí a les 6 de la tarda, a l'avinguda Sant Jordi 78 obren una raça i sonarà pas alternatiu de les 9 del matí a les 6 de la tarda i al carrer Bisbal Lorenzal amb els nous. Això és tot de moment. Des de la policia, que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I un dia més, monotonia absoluta en la previsió meteorològica i temperatures molt fredes de bon matí, Neus.
Sí, abrigueu-vos, perquè la veritat és que passen baixos. Tenim 2 graus negatius al centre d'Olot, 3 sota 0 a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Girona, 4 de negatius a Mieres i a Vic, 7 sota 0 a Das, 1 de negatiu en tenen a Sant Feliu de Pallerols i Vall de Núria, n'hi ha 0 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 2 graus a Figueres, 3 a Anglès i 4 a Banyoles.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El pronòstic del temps es torna a fer repetitiu. És una mica avorrit, és una mica monòton, però cada dia és el mateix. I estem mirant mapes i això va per llarg, perquè el que queda setmana seguim amb anticicló i la setmana que ve també ens plantaríem ben bé cap al 3-4 de febrer encara amb aquest anticicló, amb petites novetats. Per exemple, diumenge podria baixar la temperatura i la setmana que ve, cap a dilluns-dimarts, podria pujar de forma notable. Les últimes hores, aquest anticicló ens ha portat temperatures més contrastades. Per exemple, Mieres, ahir va arribar a 5 sota 0 i després de dia van pujar a 20 graus, molt alta. Però ja a les 10 de la nit hi tornava a glaçar. També al voltant de 0 graus, 1 sota 0, a partir de les 10, 11 de la nit, Olot, la Vall d'en Bas. Per tant, la nit es prepara freda, evidentment, amb humitat, rosada, hi haurà gebrada, hi haurà blancor, i no descartem boirina, algun banc de boira. Aquesta boira més probable cap a la costa i al prelitoral, també cap al nord d'Osona. Per tant, un dia de sol, no canvia res, la temperatura freda o molt freda de matinada, novament en algunes valls es pot baixar dels 5 sota 0, cap a la Cerdanya, doncs 7, 8, fregals 10 sota 0, i portem així exactament doncs, 16 dies de fortes glaçades i d'aquest anticicló que ens porta molt sol i molts dies ja sense pluja ni nevades. Ja diem que això va per llarg, perquè bé, doncs, si el temps avui serà molt estable, també ho farà divendres, dissabte i diumenge, i amb aquest ambient contrastat de nits molt fredes i de dies agradables. Peixos, is my dum-dum-dum-dum, peixos, is my
dum-dum-dum-dum, peixos, is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52. Peixos Isma, dum 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 dum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria, us ho dèiem en titulars, la Covid complica la gestió del servei d'urgències a l'Hospital d'Olot. Des de l'aparició de la pandèmia, part del servei també s'ha hagut de volcar a l'atenció de pacients crítics amb coronavirus.
El centre demana que si els ciutadans tenen símptomes lleus, no assisteixin a urgències per comprovar si són positius. Calculen que el 60% de les urgències que s'atenen són banals i d'aquestes, més de la meitat podrien solucionar-se sense atenció mèdica.
Informa Pau Masó.
Abans de la pandèmia, l'àrea d'urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tenia 98 serveis diaris. Ara, amb l'aparició de la Covid, aquesta xifra ha augmentat considerablement i això ha complicat l'atenció. El servei conviu amb les patologies habituals, però també amb un nombre important de ciutadans que s'acosten a urgències per qüestions Covid. Ho explica el director mèdic de l'Hospital Garrotxí, Jaume Heredia.
L'Hospital d'Olot és un hospital on hi ha un nombre petit, diguem, de pacients complexes a crític, vull dir, de pacient crític. Penseu que des que tenim la Covid entre nosaltres estem fent molts pacients crítics de forma constant. Això requereix molt de recurs de personal d'urgències que s'ha de dedicar en aquest pacient perquè aquest pacient requereixen molta atenció i això fa que les altres pacients doncs, s'alenteixi el circuit d'aquests pacients.
L'aparició de casos crítics de Covid a urgències obliga el centre a destinar personal a la cura d'aquest tipus de pacients. Per això, durant les onades Covid es reforça el servei amb equips específics per a aquestes atencions.
Bueno, nosaltres estem ja des de fa uns dies amb una nova línia una vegada més per poder descarregar els companys perquè facin l'activitat normal en el cas de que hi hagi pacient crític. Penseu que un pacient crític a l'Hospital d'Olot representa un sobreesforç i aquesta línia ja la tenim oberta, la tenim engegada i bueno, doncs aquests dies es reforçarà la urgència amb això, no tant per l'atenció habitual de l'urgència, sinó per aquest tipus de pacient.
Segons Heredia, el 60% de les visites que registra el servei són pacients amb patologies lleus i d'aquestes, més de la meitat podrien solucionar-se sense anar a urgències. El director mèdic demana que els ciutadans no vagin a l'hospital per fer-se testos o si tenen símptomes lleus de Covid.
Un 60% de les urgències que veiem són urgències banals i d'aquestes segurament més de la meitat podrien no fer aquest contacte amb el sistema de salut. De fet, és el que ens va passar durant la primera onada quan tothom n'estava molt, molt i molt conscienciat, no? I ara, bueno, doncs, o bé venen per repetir-se un test o perquè realment hem estat dient que s'havia de reconfirmar el test en un centre hospitalari. Tot això ha anat canviant i en aquests moments el que demanem és si et fas un test o fins i tot si tens símptomes doncs, i són lleus, queda't a casa i aïllat 7 dies. I només vine a consulta a la primària o consulta a l'hospital si tens símptomes més greus, no? Com és l'ofec, una febre persistent.
A hores d'ara, l'Hospital d'Olot té 10 pacients ingressats per Covid. Un d'ells en estat semicrític. El centre també registra una vintena de sanitaris contagiats per coronavirus.
I mentrestant, a partir d'aquesta propera mitjanit, adeu al certificat Covid en bars, restaurants, gimnasos i residències. L'obligació de presentar el certificat Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències acabarà aquesta propera mitjanit. Un cop valorat l'informe que ha encarregat el comitè científic que l'assessora, el govern català ha decidit acabar amb aquesta mesura Neus a partir de la mitjanit de dijous a divendres.
Sí, la decisió es pren en un moment en què, malgrat que la variant Omicron segueix polvoritzant rècords de contagis, les UCIs estan estabilitzades amb uns 500 malalts ingressats i baixa el nombre de visites als centres d'atenció primària. Hores abans de confirmar l'anunci, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabeza, ja ho havia apuntat. Estat. Havia afirmat que el marge de temps per demanar l'aval del Tribunal Superior de Justícia necessari per poder mantenir l'obligatorietat d'aquest certificat hauria estat massa curt si el govern prengués la decisió de renovar-ne la vigència. L'aparició de la variant Omicron ha modificat l'efectivitat del passaport en un context en què bona part de la ciutadania torna a ser susceptible de contagiar-se encara que s'hagin vacunat o hagin passat la malaltia. L'obligació del certificat Covid és una mesura doncs que perd efectivitat. Aquest canvi doncs coincideix amb la fi aquest divendres de gairebé totes les restriccions per frenar la pandèmia. S'acaben també les limitacions en els aforaments a la restauració o als equipaments culturals i esportius. Es torna als horaris habituals i ja es podran fer trobades de més de 10 persones. Recordem que fa una setmana també va acabar el toc de queda. L'única mesura que encara es manté és el tancament de l'oci nocturn, que tindrà les persianes abaixades uns dies més. Segons el sector, el govern li ha traslladat aquest dimarts la intenció de reobrir-lo l'11 de febrer.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim pàgina econòmica. Primers passos dels APEU als polígons de la Garrotxa. Què són els APEU? Doncs bé, es tracta de les àrees de promoció econòmica urbana que han de servir per connectar els agents d'un sector o territori. Auram Garrotxa serà l'entitat responsable d'impulsar els projectes als polígons de la comarca. Per això, ja ha dut a terme diferents assemblees amb empreses i ajuntaments. S'espera que a inicis de l'estiu del 2022 els APEU puguin començar a ser ja una realitat.
Ja fa unes quantes setmanes que des d'Auram Garrotxa s'han començat a fer els primers contactes per la presentació del projecte dels APEU. Aquestes inicials es refereixen a les àrees de promoció econòmica urbana. Són espais de coordinació i transformació que es volen construir amb diferents sectors públics i privats per millorar el funcionament d'un sector o territori. Ara la Garrotxa s'ha començat a impulsar els APEU als polígons. Això ajudaria a la modernització i a la sostenibilitat de les zones industrials de la comarca. El president d'Euram, Òscar Rodríguez, dona detalls del projecte.
És un projecte que neix dintre de la Generalitat de Catalunya, diria que cap al 2015-2016, en la que s'organitza una comissió per estudiar la possibilitat de com organitzar els polígons industrials i fer-los més eficients.
A hores d'ara, Euram Garrotxa s'ha reunit amb empreses presents als polígons de les Preses, Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Argelaguer. També l'entitat garrotxina s'haurà de reunir amb diferents ajuntaments per tal de fer la sol·licitud i la presentació dels projectes. Els APEU compten amb una subvenció que cobreix el finançament total de les despeses. A través d'aquí també s'inicia un procés participatiu on les empreses poden fer les seves aportacions que s'inclouran al pla d'actuacions.
L'important aquí és que a través de les APEUs es creïn aquelles associacions que siguin capaces d'analitzar quines són les seves necessitats actuals i sobretot les futures, no? I per tant veurem quin és el tarannà d'aquestes APEUs, si s'acaben creant o no, i veurem també què sorgeix de tot el procés, no? En definitiva, precisament ara estem en la fase, perquè això ha d'acabar pel mes de juny d'aquest any.
El paper d'Euram Garrotxa consisteix només en l'impuls dels APEU. Un cop aquestes àrees de coordinació estiguin creades, l'entitat empresarial deixarà que siguin les empreses les que gestionin el dia a dia i les accions que es poden tirar endavant per millorar els polígons industrials de la Garrotxa.
No deixem encara les qüestions econòmiques. Traiem el cap a les comarques de Girona perquè l'edificació ha crescut un 34% a la demarcació durant el 2021 i ja se situa per damunt dels nivells de la prepandèmia.
Segons recullen les dades del Col·legi d'Arquitectes, a la demarcació l'any passat es van visar 2.105 expedients que sumen una superfície de 673.000 metres quadrats. El balanç també subratlla que les comarques gironines són el territori de tot Catalunya on més ha crescut l'obra nova, en concret ho ha fet un 49%, i sobretot a les afores de Girona, possiblement arran de la pandèmia. El president dels arquitectes gironins, Marc Riera, admet, però, que fa falta impulsar més la cultura de la rehabilitació.
Una vegada més, s'evidencia la manca de cultura rehabilitadora a les comarques de Girona. De la superfície total visada, només el 33% correspon a rehabilitació, mentre que el 67% restant és obra nova. Des del col·legi continuarem potenciant la rehabilitació per renovar i millorar els edificis, els barris i les ciutats amb una mirada integral de les intervencions.
També hem sabut que un informe sobre habitatge de Càritas Girona estima que hi ha unes 4.000 llars gironines que no tenen ni aigua ni llum i que el 75% no disposen de calefacció. L'estudi, pioner en l'àmbit de la diòcesi gironina, conclou també que dels que tenen accés a aquests serveis bàsics, un de cada 5 no hi poden fer front econòmicament.
A més, l'informe detalla que un 60% dels atesos viuen en risc de patir dificultats d'habitatge i que més d'un 43% resideixen en habitatges ocupats, rellogats o cedits. L'entitat alerta que la pandèmia accentua les problemàtiques relacionades amb l'ocupació i l'accés a l'habitatge i temen que les dades continuïn empitjorant. El responsable de l'Observatori de la Pobresa de Càritas a Girona és Josep Maimí.
Si no empitjoraran, es mantindran més o menys en aquesta tessitura, òbviament. No hi ha res que ens faci indicar que puguin canviar. Pensem que per abordar totes aquestes qüestions, en certa manera, si ens mirem aquestes propostes que acabem de parlar i d'enumerar, hi ha coses que són gairebé estructurals que s'han de plantejar ja a nivell de país o digueu com vulguem, no? Per tant, en aquest sentit s'ha de ser valent i evidentment si no tenim la garantia que hi hagi els elements suficients com perquè això es pugui revertir avui per avui.
I a Figueres, els veïns de la Marca de l'Am preveuen tallar a partir de dilluns i durant 15 dies consecutius la carretera de Vilatenim i la Nacional 260 per denunciar els problemes que generen les ocupacions il·legals al barri.
El secretari de l'Associació Veïnal, José Garrido, atribueix la situació als grups que han ocupat les promocions de cases abandonades de Vilatenim i un edifici del Bisbat, on, segons diuen, s'hi consumeix droga.
Problemes de sorolls, robatoris, han augmentat els robatoris dintre del barri, perquè hi ha gent que es dedica doncs, a recol·lectar ferralla també, deixant, amb el que suposa deixant tots els contenidors que netegen de bon matí l'empresa de servei públic, doncs a la mitja hora torna a estar tot brut. Vull dir, tenim un problema bastant important. A això li sumem que tenim un edifici que pertany al Bisbat, també hi han entrat ocupes, aquí també és un pas per anar a l'escola, i també tenim el problema de les drogues que hi ha allà i el desgavell que s'està fent allà.
De fet, els veïns han alertat a través de les xarxes socials que han localitzat xeringues a tocar de l'escola.
Més coses. La sinistralitat de l'Avinguda de Blanes a Lloret de Mar ha caigut un 53% durant aquest 2021 amb la incorporació del nou radar. El sergent de la policia local, Héctor Morcillo, ha assegurat que abans de la seva instal·lació molts cotxes passaven a més dels 50 km per hora permesos i això provocava molts accidents.
Són xifres que nosaltres celebrem. Arribar a gairebé el 50% de la reducció de l'accidentalitat en tot el municipi per nosaltres és un èxit, però encara més en una de les artèries principals com és l'Avinguda de Vilablanes, on s'ha notat molt l'augment del control i la detecció d'infraccions i hem superat el 50% aquesta xifra i esperem continuar amb aquesta tendència.
I a l'Audiència de Girona?
Bien, pues la sala acuerda la suspensión de la ejecución de las penas de prisión. Esto significa que usted no va a tener que ingresar en un centro penitenciario para cumplir estas penas con dos condiciones. La primera, que en el plazo de 4 años a contar desde el día de hoy no vuelva a cometer otro delito y que además pagará una multa de 15 meses a razón de 6 euros diarios.
És el veredicte de la jutgessa de l'Audiència de Girona que ha condemnat a 3 anys de presó l'exalcalde de Vilobí d'Unyà, Joan Busquets, per afavorir empreses de les que n'era administrador o bé conseller delegat.
Fiscalia i Defensa han arribat a un acord per rebaixar la pena a la que s'enfrontava inicialment per falsedat documental, prevaricació i negociacions prohibides, aplicant-li un atenuant pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. No haurà d'entrar a presó com sentíem, si no delinqueix en 4 anys i haurà de pagar una multa de 2.700 euros. També li han imposat penes d'inhabilitació per qualsevol càrrec públic. A la sala de vistes, l'exalcalde ha reconegut els fets.
I dos apunts més, un d'ells de trànsit. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 36 anys a Garrigàs, a l'Alt Empordà, per cometre tot un rosari d'irregularitats. L'home circulava amb una roda rebentada per la P7 perquè havia sobrecarregat el seu camió amb 2 tones de més. El pes màxim autoritzat del vehicle era de 3.500 quilos i en realitat en portava 5.500. Vaja, que es va descomptar. A més, l'infractor tampoc tenia en regla la documentació per fer de transportista. Li han posat una multa de fins a 8.000 euros. I encara una última qüestió que ens porta a Figueres. Uns gossos han atacat un agent de la Guàrdia Urbana de la ciutat i el propietari ha acabat detingut per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.
Els fets han passat aquest dimecres al carrer Sant Llàtzer, quan una patrulla ha localitzat un home que estava estirat al carrer a tocar de la porta d'un supermercat amb 3 gossos. Els agents l'han emplaçat a buscar un altre lloc per no obstaculitzar el pas i està llavors quan l'home hauria incitat als animals a atacar-los. Els gossos han mossegat la mà d'un agent i li han estripat els pantalons. 5 minuts més.
busques un lloc al mig de la natura o un dinar al cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Marxem ara cap a Castellfollit perquè preveuen obrir una llar d'infants en rural el proper mes de setembre. D'aquesta manera es donaria solució al buit que hi va haver amb el tancament de l'escola Bressol del poble ara fa ja 5 anys.
Ara el Departament d'Educació ha llançat un pla per impulsar llars d'infants rurals sense mínim d'alumnes. A Castellfollit es donaria cobertura a uns 5 infants d'entre P1 i P2 i el projecte s'integraria a l'actual escola del poble.
El 2017, a causa de la baixa natalitat i la indisposició econòmica de l'Ajuntament, Castellfollit de la Roca va veure com es tancava la llar d'infants al Castellet. Fins avui hi ha hagut un servei alternatiu de suport familiar que no ha estat viable. Ara, però, 5 anys després del tancament de l'escola Bressol del poble, Castellfollit preveu tornar a tenir llar d'infants. Serà en un format rural i estarà enganxada a l'escola, allà on ja s'hi havia donat el servei. Per l'alcalde del poble, Miquel Reverter, això és una molt bona notícia.
Això seria una molt bona notícia que hi estem treballant, creiem que pot ser una bona solució, que no en el cas dels lactants, però sí en el cas de la mainada que faci P1 i P2, ja puguin entrar, diguéssim, el que seria l'escola a partir de P1, amb l'horari escolar i amb tot aquest servei. És un servei que ofereix el departament amb un conveni amb l'Ajuntament, que ens hi estem posant d'acord, que segurament doncs, no hi haurà cap mena de problema i al setembre del 22 podrem obrir aquest servei.
La nova llar d'infants rural de Castellfollit donaria servei a alumnes de P1 i P2 i estaria coordinat per la direcció de l'escola Castellroc. Podria tenir un màxim de 13 alumnes, però es preveu que al setembre que ve s'hi apuntin uns 5 infants.
Si tota la mainada, diguéssim, nascuda als anys 20 i 21, doncs al setembre del 22 poguessin accedir en aquest servei, estaríem parlant de 5 mainades. Per tant, crec que seria un servei bo per ells i pels pares, que és el que també parlàvem abans, de que hi ha baixa natalitat. Últimament no sé què passa, però vull dir, hi ha poca mainada. Vull dir, tampoc no són molt els naixements que hi ha a Castellfollit. Hi ha hagut anys que sí, que han nascut 7, 10, 15 nens, i hi ha anys que n'han nascut 2. Vull dir, aleshores, l'any que ve, si tota la mainada empadronada, diguéssim, pogués entrar P1 i P2, estaríem parlant de 5-6 nens.
L'obertura d'aquesta llar d'infants rural de Castellfollit està prevista per al curs que ve i arriba gràcies a l'aposta que el Departament d'Educació va fer ara fa pocs mesos. Va anunciar que tenia l'objectiu d'impulsar aquests tipus de servei assumint el 80% de la inversió necessària amb la idea de reforçar el repoblament d'entorns de muntanya. L'aportació de la Generalitat permet als ajuntaments finançar amb una petita quantitat el servei i poder-lo engegar sense que el problema econòmic sigui un gran impediment.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot... no hi va haver partit. El coronavirus ens va deixar sense derbi a Figueres. Toquem fusta, perquè ara tenim un partidàs a la vista. Primer contra segon classificat. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Olot Manresa. A les 4 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit. En David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Ferri Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Anem a la cultura. L'olotina Anna Serra debuta a Olot amb Manzau. L'artista presentarà aquest divendres al Núria Social el seu primer projecte.
Manzau és el nom de la banda que lidera Serra i que tracta temes com l'amor i els estereotips relacionats amb ell. L'artista garrotxina tocarà cançons del seu EP Orange Volum 2 i del futur EP Yellow Volum 3.
El Núria acull aquest divendres el concert d'un artista olotina i amb molt de futur com és Anna Serra, juntament amb Sara Oliver a la bateria, Júlia Coromines al baix i Adaia de Febrer a la guitarra, formen Manzau, un projecte musical amb estil reggae com a protagonista i que recerca temes profunds del nostre dia a dia. En el concert es presentaran temes dels dos primers projectes de la banda, Orange Volum 2 i el recent Yellow Volum 3. La cantant de Manzau és Anna Serra.
Aquest tema l'escollo bàsicament perquè és com algo que ens imposen des de petits i que això, que si per tenir una vida exitosa, diguéssim, has de tenir com la teva parella, has d'acabar pues, tinguin fills, has d'acabar... Bueno, això, que no pots acabar sol. I no està com ben vist, realment, buscar-te el teu futur per tu sol i després, pues, com que l'amor ve ja de més a més.
Manzau és un projecte que tot just neix. La banda és el primer pas professional de l'Anna Serra, que fins fa poc es dedicava al món de les versions. Les composicions de Manzau presenten històries que critiquen idees principals que té la societat envers l'amor. Volen explicar que les persones no estan obligades a tenir un prototip i que es pot evitar caure en un amor poc personal, ple de protocols idealitzats. Amb això, Serra vol aproximar-se al públic en un concert de tu a tu, i en un espai molt especial per l'artista. No serà la primera vegada que toca el Núria.
Em feia com molta il·lusió tornar al Núria perquè realment va ser un concert molt bonic el que vam fer l'última vegada i molt de tu a tu, que en el fons és... Jo escric cançons i faig música, diguéssim, com per regalar una mica a la gent, i crec que com el Núria i el fet d'això d'estar a Olot i tal és com la situació perfecta com per donar aquest regal, diguéssim, a les persones que estan més a prop meu.
Manzau es podrà veure aquest divendres a les 9 de la nit al Núria Social d'Olot. Les entrades es poden adquirir a través d'olotcultura.cat.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps pels esports, és dijous, és el moment de la prèvia de l'hoquei Olot, que comença la segona volta al Pujoló. És la pista del Club Patí Taradell. És el tercer classificat del grup i candidat a l'ascens.
En el primer partit de la primera volta, els osonencs van superar els olotins per la mínima. Ara, els de García i Piera volen reivindicar-se després de la golejada al Picat. El capità olotí Joan Manga serà baixa al ser positiu per Covid.
Ens ho explica en Roger Isern.
L'hoquei Olot arrenca el segon tram de temporada. Ho fa visitant una pista complicada d'un equip candidat a l'ascens i que no ha perdut cap partit a casa en el que va de Lliga. Els olotins arriben al partit després de la contundent derrota al Picat i amb el partit de la primera volta a la memòria. Era el primer de la història del club a la categoria de plata, on els de García i Piera van estar a punt de sumar punts. Ara el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un rival fort, com ja és habitual, i on els detalls seran determinants.
Farem un Taradell amb una plantilla de jugadors que individualment són molt bons, que té una de les millors plantilles de la categoria, però farem un partit intens, un partit que ells són molt experimentats amb el tema de saber portar el tempo del partit i aquestes coses, però al final esperem fer un partit bo allà a la pista del Taradell i, per què no, treure'n 3 punts.
El conjunt groc afronta el seu primer desplaçament consecutiu a Osona. Dissabte a Taradell i d'aquí menys d'un mes a la pista del Vic. García creu que serà un partit competit amb un Olot més consolidat a la competició.
Nosaltres, amb el tema joc, amb el tema de nivell dels jugadors i tot, amb aquesta primera volta, a part de que ens hem adaptat a la categoria, crec, també s'ha millorat moltíssim. Llavors, sí que és veritat que nosaltres hem fet la feina, però segurament ells també. Tots els partits d'aquest grup, i ja ho sabem, són sempre molt disputats. Sí que pots tenir algun accident, com el cap de setmana passat.
Per aquest duel entre osonencs i garrotxins, l'hoquei Olot no podrà comptar amb el seu capità Joan Mangas, positiu per coronavirus. Qui torna és Lluc Jiménez, després de sanció. I un dels homes claus de l'equip és Marc Prat, autor de 2 gols en les 2 últimes jornades. García explica que serà molt important en aquesta segona volta.
Ell té la porteria entre ceia i ceia i estic convençut que aquesta segona volta tindrà un pèl més de sort i acabaran entrant. Tot i així, ja us ho dic, important el treball. O sigui, el treball està perfectament i aquestes coses van venint.
El Taradell Hoquei Olot es podrà seguir en directe aquest proper dissabte a Ràdio Olot a partir de 5:45 de la tarda. El partit serà a les 6 al pavelló del Pujoló de Taradell.
Oh. Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.